Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 33 graus de temperatura als exteriors dels nostres estudis. Temps de la informació de casa nostra, la de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Obrim l'hora 14 d'avui divendres, dia 10 de juny, i ho fem amb aquesta notícia. L'empresa pública que depèn del Ministeri d'Agricultura, Aquamet, va planejar contaminar el riu Ebre. Segons publica avui El Mundo, els alts càrrecs d'aquesta empresa ho feien per estalviar-se despeses en la depuració de les aigües del pantà de Flix i beneficiar d'aquesta manera a FCC a canvi de presumptes suborns. Amb aquesta notícia obrim l'hora 14, 9 minuts per conèixer la resta de l'actualitat. Comencem. Doncs la investigació realitzada a l'Audiència Nacional està buscant contractes ficticis per desviar diners públics a Aquamet. Segons la Guàrdia Civil, Aquamet i l'empresa FCC van projectar un nou contracte, en aquest cas per valor d'11 milions d'euros, i netejar d'aquesta manera els llots tòxics del pantà de Flix. En aquell moment, el director de l'obra de la descontaminació del pantà, Pablo Martín Mira, que tenia el telèfon intervingut per la Guàrdia Civil, va explicar el seu pla en més d'una ocasió: contaminar el pantà de Flix amb àcid clorhídric i foradar el doble tancat de pal planxat. Segons publica El Mundo, l'objectiu de tot plegat era evitar despeses a FCC, l'empresa contractada per dur a terme la feina, i facilitar-li així una via per maximitzar el seu marge de benefici dels 11 milions de contracte, tot a canvi de suborns. Des de l'Ajuntament de Flix han qualificat aquests fets com a molt greus i demanen al Ministeri de Foment que els transmeti als dos informes tècnics sobre l'estat actual de la descontaminació. Francesc Barbero, tinent d'alcalde de Flix.
I em sembla que en les notícies aparegudes només fan que abocar ombra de dubte sobre el procedir i sobre les operacions fetes fins a l'embassament. Insistim des de fa mesos en que se'ns transmeti tota la documentació que hi ha pendent d'entregar sobre els dos estudis, o del CIEMAT i de la UPC, sobre l'eficàcia, l'abast i l'efectivitat que hagi tingut les operacions fetes fins ara, i quin punt de solució se li ha de donar a tot el que falta fer encara a l'embassament.
A més d'aquest presumpte delicte mediambiental, Aquamet sabia que tots els llots tòxics no s'acabarien eliminant mai del tot, deixant-ne un 20% encara al riu, a l'espera d'un nou contracte a canvi de més diners. Canviem de tema i anem a l'Ajuntament de Móra d'Ebre. Ahir va haver sessió plenària. Molt bona tarda, Andreu Prunera.
Molt bona tarda, Adriana.
I l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una declaració institucional on es demana que els diners de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre es destinin íntegrament a millorar els serveis del centre, i insten també a l'Ajuntament de Reus i a la direcció de Sagesa a elaborar un pla d'inversions per efectuar a l'hospital durant els propers dos anys.
La moció dona resposta a la possibilitat de que alguns fons de l'Hospital de Móra d'Ebre acabessin finançant el deute de l'Hospital Sant Joan de Reus. La declaració va ser aprovada per unanimitat, tot i que es va generar una discussió entre els diferents grups, ja que Esquerra Republicana i el PSC havien proposat al ple una moció de suport a les reivindicacions de la UGT del Comitè d'Empresa. Cinta Agné és la portaveu d'Esquerra Republicana.
Nosaltres vam fer una moció apoyant aquell comunicat. La vam portar i, bueno, la intenció era que fer una unanimitat a l'Ajuntament. Ara s'ha presentat l'altra i nosaltres l'hem apoyat sense cap problema. El que volem és defensar a la gent, que fa prou anys que la gent que treballa allí no tenen el que es mereixen.
Per la seva banda, la portaveu socialista Dolors Gurrera defensa que finalment hi ha hagut unanimitat i, per tant, s'ha aprovat una declaració conjunta.
Pensem que és igual qui la presenti, lo important és que demana estos punts, que estos diners pues, que es queden aquí a Móra i que es invertixin a un pla de millora per l'hospital.
L'alcalde Joan Pinyol va defensar que una declaració institucional és una eina més forta que una moció i es desvincula de les sigles de partits polítics i sindicats.
Recordar quina era la situació, posar de relleu quina era la situació, quina era el que ens interessava, que era recuperar aquests diners, i recollir el sentiment inyeguit i les peticions d'un comitè d'empresa, no de la secció sindical, d'un comitè d'empresa. I ho feia com a ajuntament, no pas com a Convergència. Per tant, jo penso que això és molt més potent un acord institucional que un acord de partits.
El ple d'ahir dijous també va aprovar la retirada del títol d'alcalde honorífic i perpetu a Francisco Franco, amb els vots a favor, en aquest cas, de tots els regidors de la corporació, excepte el del representant del Partit Popular, que es va abstenir.
I no ens sumem d'aquest ple d'ahir a Móra d'Ebre, que va aprovar les bases reguladores dels ajuts per adquirir llibres escolars. Es tracta de les mateixes bases que s'han aplicat en els últims anys i que arriben a unes 400 famílies de la capital de la Ribera d'Ebre.
La votació per aprovar les bases va comptar amb el vot contrari de les dues regidores del Partit Socialista, que van argumentar que l'ajut hauria de ser progressiu i beneficiar així les rentes més baixes. Dolors Gurrera és la portaveu del PSC.
Si tu fas un ajut universal a tothom, la desigualtat continua. I per tant, nosaltres creiem que els ajuts han d'anar a qui realment ho necessita i, com s'ha dit també al ple, bueno, si cal, pues, ampliar amb més quantia la, segons les necessitats de les famílies.
Per la seva banda, els tres regidors d'Esquerra Republicana es van abstenir. La portaveu, Sintagne, assegura que els ajuts podrien millorar.
Nosaltres ens hem abstingut més que res perquè, si estéssim al govern, ho faríem d'una altra manera i no volem anar en contra del que es fa. És un benefici per la gent que estudia i pel poble i per la gent sempre ens tindran al seu costat.
L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, va defensar, però, la universalitat, volíem dir, d'aquests ajuts, argumentant que arriben a les famílies més necessitades i també al gruix de la població del municipi.
No hem variat absolutament res, per tant els ajuts dels llibres continuen sent igual, idèntics, tal i com ens hem plantejat des del primer dia que vam governar nosaltres, és a dir, en caràcter universal i amb un import del... crec que és el 20%, no recordem exactament, però és una quantitat fixa de l'import dels llibres que compres, que a més pots deixar de pagar en el moment que compres els llibres si els compres en llibreries de Móra d'Ebre. Per tant, bé, després hem tingut el discurs de l'oposició, també el discurs de sempre, doncs que no estan d'acord, que això hauria de ser d'una altra manera, bueno, és lo de sempre, vull dir, no hi ha hagut res nou.
Des de l'equip de govern destaquen que els ajuts per llibres escolars beneficien actualment unes 400 persones amb un import que es situa al voltant dels 17.000 euros. Segons l'alcalde, quan governaven en socialistes i republicans, els ajuts tenien un import de 1.800 euros i només beneficien una vintena de famílies.
Canviem de tema. Una trentena de comerciants de la Ribera d'Ebre participen en una primera sessió que va tenir lloc ahir del cicle de xerrades Cafè del Comerç en el marc del Pla de Dinamització Comercial que impulsa el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. I és que aquest sector comercial és estratègic per al desenvolupament econòmic de la comarca, un àmbit en el que ja està treballant el Consell Comarcal des de l'any passat, el 2015, amb la creació d'un grup de treball que ha permès consensuar el Pla de Dinamització Comercial per als propers 4 anys. Una de les activitats previstes per donar notorietat i professionalitzar aquest sector comercial és el cicle de xerrades Cafè de Comerç que va donar ahir a la tarda el tret de sortida a Móra d'Ebre amb la presència d'una trentena de comerciants i també d'estudiants de comerç de la Ribera d'Ebre. Jordi Bacaria és expert en dinamització comercial.
Són càpsules formatives, l'únic que les fem d'una manera bastant lúdica. Mitjançant casos, experiències reals, els mateixos participants podran anar fent preguntes a un seguit d'experts, de tal manera que l'aprenentatge volem que sigui més vivencial i que arribi de manera més propera. Tractarem diferents temes. Avui farem normativa comercial, el proper dia farem temes de tecnologies de la informació i la comunicació, el següent dia farem la marca aplicada al comerç, un altre dia farem màrqueting de guerrilla i finalment farem casos reals d'altres experiències de Catalunya, de comerciants petits, de com han fet créixer el seu negoci.
Anem pels esports. I els Jocs Esportius Escolars de la Ribera d'Ebre compliran 40 anys aquest cap de setmana amb una edició especial on hi participaran també alumnes de la Terra Alta i retre homenatge als presidents que ha tingut el Consell Esportiu al llarg d'aquests 40 anys.
En total hi participen 200 alumnes de 20 centres diferents de Ribera d'Ebre i Terra Alta en modalitats clàssiques d'atletisme. Tot i això, el president del Consell Esportiu, Joan Junca, destaca que la prioritat no és la competició, sinó el foment de l'esport.
Veia com un esdeveniment molt especial, perquè 40 anys fent els Jocs Escolars és una gran fita. Esportivament les proves són les habituals d'un campionat d'atletisme, les que s'han anat fent els últims anys. El que varia és el dissabte a la tarda, que es fa una mica de cerimonial per fer aquesta celebració. Fem una miqueta una desfilada amb tots els centres que hi participen, inclús amb nens que no hi participen però que també venen a la desfilada. Vam convidar Priorat Terra Alta que també hi fossin. El nostre primer objectiu no és la competitivitat, per dir-ho així. Evidentment el cap de setmana és una competició i hi haurà guanyadors, segons, tercers.
No tenim temps per a més. Remarcar que el Club d'Handbol Ascó fa d'anfitrió aquest cap de setmana i acull la celebració del top 4 de la primera catalana cadet femení i que el Flix ho juga tot per pujar a segona catalana contra el Salou, a casa del Salou. Són les dues.